Cada dia us preparem l'esmorzar al Cafè de la Ràdio.
El Parc Agrari de Sabadell preveu collir 6.000 quilos de raïm que donaran most per fer 4.000 ampolles del vi Arraona. Amb aquesta producció es preveu incrementar en un 25% la quantitat de producte respecte a l'any passat. Les instal·lacions són una mostra del passat agrícola de la ciutat, un àmbit productiu que la Fundació Miquel Agustí, amb seu a Sabadell, vol posar en valor ajudant a la pagesia a seguir treballant o aconseguir treballar dignament. Avui al Reservat del Cafè s'hi asseu en Joan Simó, que és el director científic de la Fundació Miquel Agustí. Molt bon dia, Joan, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
La Fundació Miquel Agustí és una fundació prou coneguda a la ciutat de Sabadell. De fet, naixia a la nostra ciutat, per bé que us tenim més lluny de la ciutat, tot i que amb relació estreta amb Sabadell. Però quina feina fa exactament la Fundació Miquel Agustí?
Bé, per simplificar-ho molt, la Fundació el que intenta és ajudar bàsicament el sector més dèbil en la cadena agroalimentària, que és el productiu. És a dir, intentem donar eines als agricultors perquè puguin treballar millor o puguin seguir treballant en alguns casos. Això no vol dir que només fem accions a nivell de producció primària, perquè toquem altres temes dins la cadena, però l'objectiu és treballar per aquest primer esglaó.
Qui era Miquel Agustí?
Miquel Agustí era un frare del segle XVI i els primers textos en català sobre agricultura són d'ell. I en el seu moment, quan es va crear la Fundació, es va considerar que era una figura prou neutra i prou interessant com per ficar-li el nom. I de fet són uns textos que són accessibles i si algú té una estona són bastant divertits, perquè en un català una mica rupestre, però explica unes anècdotes i una manera de fer d'agricultura molt curioses.
En quins àmbits està treballant a dia d'avui la Fundació Miquel Agustí?
Nosaltres som una fundació que estem, diguéssim, patronada per l'UPC, per tant tenim un àmbit de recerca i combinem la nostra activitat, diguéssim, més de transferència, és a dir, a treballar amb agricultors, cooperatives, empreses del sector, etc., amb un àmbit més de recerca. Històricament la fundació neix d'un grup que és de millora genètica, per característiques organolèptiques, és a dir, per característiques sensorials. Això ho mantenim, és a dir, seguim fent noves varietats, intentant potenciar el tema de les propietats organolèptiques dels vegetals, però hem ampliat a temes més agronòmics, fins i tot a temes més genètics, etc.
Clar, parlar de tecnologia, d'innovació en el món de l'alimentació, a dia d'avui genera també controvèrsia, no? Al voltant de si hem de tornar als aliments més purs, si hem d'evitar els processats. Clar, amb el que feu des de la Fundació Miquel Agustí, podem parlar que el producte que acaba sortint és un producte processat o alterat d'alguna manera?
Bueno, depèn. Nosaltres el que afavorim, en principi, en la majoria de projectes, és el producte primari. Per tant, aquest no seria processat, és a dir, un tomàquet, un enciam, una col, que d'aquí se'n derivi després un producte processat. Entenem processat com hi ha molts diferents processats, no? Hi ha el processat, tothom fica al cap, que és la indústria, que és un bollicau, evidentment això en principi no, però un processat també és una quarta o cinquena gamma, que aquests són aquestes amanides per menjar, o una carbassa pelada i tallada. Llavors, nosaltres precisament no fem projectes potser tan enfocats aquí, però alguns n'hi ha, estem fent conserves de ganxet, per exemple, en Ferrer, i això seria un producte processat, i tampoc hi veig un problema. Insisteixo, nosaltres, diguéssim, sí que el focus està en el producte primari, però en molts casos no és tan fàcil fer arribar aquest producte al consumidor i has de passar per processats o semiprocessats o per tecnologies que allarguin la vida, per exemple, el producte primari, etc.
Ajudar la pagesia a treballar dignament. Què vol dir exactament? És a dir, efectes pràctics, què heu fet per ajudar els pagesos?
Depèn de cada situació, de cada espècie vegetal i depèn de cada projecte, però bàsicament el que intentem és que treballin millor, és a dir, o que tinguin varietats que els hi produeixin més, o que la gent els hi pugui pagar més per una varietat concreta perquè estigui més bona, o fem segells de qualitat perquè aquestes varietats siguin traçables, o el que et deia, tecnologies que permetin allargar la vida útil per tal de que no se'ls hi faci malbé el producte i per tant puguin vendre més producte. Temes de malalties, temes de si s'ha de regar d'una manera o d'una altra. Bàsicament és que tinguin més eines i treballin més fàcilment l'agricultura.
Per aconseguir això, s'ha d'innovar i buscar espai en la tecnologia, en la recerca. És l'únic camí?
Jo crec que sí. De totes maneres, podem parlar d'innovació en un sentit més ampli i per mi innovar també seria innovar en la manera que té el consumidor d'entendre l'agricultura. Per mi això també seria innovació, és a dir, potser és el que deies ara al principi, no? De tornar els aliments d'abans. Jo no crec que la frase aquesta en genèric vulgui dir massa res, perquè no tornarem als aliments d'abans, per sort, perquè abans hi havia, per exemple, un munt de problemes a nivell sanitari que ara no tenim, però sí que potser tornar a intentar buscar productes més de proximitat, acabats de collir, conèixer qui fa la producció. Ara, diguéssim que amb el tema dels supermercats i així, ningú sap qui produeix i en molts casos no saps ni d'on ve, malgrat que legalment s'ha de posar, no? Bueno, doncs poder tornar a intentar que la gent consumeixi producte d'aquí, per una banda els beneficia, perquè els productors acabats de collir sempre són més nutricionals, sempre, acostumen a ser més bons, i sobretot si tu tens confiança en un pagès, al final fins i tot tens feedback, no? Li pots demanar el que vols i el que no vols. I això indirectament afavoreix l'agricultura, és a dir, si tots compréssim agricultura de proximitat, hi hauria més pagesos, segur. Llavors, bueno, això si vols és una innovació poc innovadora, però coses d'aquestes jo crec que si tots ens anem mentalitzant que hem d'anar per aquí, jo crec que serà la manera de que puguem, i faig la paraula i sembla molt gruixuda, però salvar l'agricultura d'aquest país, que ara per ara, si féssim una previsió a un termini mig, no té molt bona pinta.
Clar, si tots compréssim agricultura de proximitat, hi hauria més pagesos, deies. El quilòmetre zero és la solució, per tant?
El problema del quilòmetre zero és que jo crec que és una marca que s'ha desvirtuat perquè no s'ha fet una, diguéssim, una legislació concreta darrere. Llavors, quilòmetre zero, què és? Zero no pot ser zero, perquè autocultives al balcó de casa o no zero. Llavors, a partir d'aquí ja és 50 quilòmetres, 100 quilòmetres, 1.000 quilòmetres. En principi, com a filosofia, jo crec que és molt bona. És a dir, com més a prop, millor. Sigui 0, 1 o 100. Jo crec que Catalunya és prou productiva i prou petita com perquè tot el que es produeixi a Catalunya ho poguéssim considerar quilòmetre zero. Tampoc és qüestió de demonitzar els productes que venen de fora, perquè n'hi ha alguns que no podríem aquí i hem de comprar. Però sí que en general, si potenciéssim més i intentéssim anar més per aquí, doncs evidentment els pagesos treballarien més dignament perquè es guanyarien millor la vida.
I com casa això amb l'agricultura ecològica?
L'agricultura ecològica és una corrent que va sortir fa un temps. L'agricultura ecològica sí que té una normativa darrere i és que en principi no es poden utilitzar productes de síntesi química, ni algun, però bueno, en principi va per aquí. És una bona estratègia, jo crec que no és l'única, és a dir, hi ha altres agricultures com la integrada que intenta, diguéssim, casar els mons de la més l'agricultura tradicional amb l'ecològica, hi ha molts punts de contacte. Jo crec que són estratègies bones com per tirar endavant això. Si l'agricultura ecològica vol dir, doncs això que et dic, que siguin pagesos d'aquí, que facin ecològic, però que la gent, en general la gent que consumeix ecològic potser té un punt més de preocupació per l'alimentació, i llavors això fa que sigui més fàcil, doncs, que cali aquest missatge. Comprar un aliment ecològic que vingui de Xile, sincerament jo no veig quin interès pot tenir, ni per ecològic ni per d'allò. Llavors, bueno, si és una agricultura ecològica de proximitat, doncs fantàstic. És una alternativa com pot ser una agricultura integrada, que els aliments que produeix són igual de sants i igual de bons.
I els productes que surten de la Fundació Miquel Agustí poden ser productes ecològics?
Sí, de fet,
ecològica?
Nosaltres estem fent projectes encaminats en aquesta agricultura. L'agricultura ecològica té algunes peculiaritats, com per exemple és aquesta poca utilització de fitosanitaris, com a mínim de síntesi química, però també té alguna normativa més o menys estricta, per exemple en tipus de varietats que es fan servir o tipus de planter que es fan servir, i això fa que a nivell agronòmic hi hagin algunes diferències en l'altra agricultura i estem fent projectes precisament doncs el mateix, no? Que ajudin els agricultors a fer aquest tipus d'agricultura més senzilla.
Es pot aconseguir, per tant, allargar la vida útil, com ens deies abans, amb agricultura ecològica també, dia d'avui?
Sí, perfectament. És a dir, és diguéssim que la vida útil té moltes vessants. Potser tothom s'imagina una bossa de plàstic amb atmosfera controlada, però no només és això, és a dir, potser el punt de collita fa que s'allargui la vida útil, no? On guardes el producte, si està més sa o no a nivell de coberta de fongs, és a dir, si fas una higienització abans o no, també pot allargar la vida útil, i aquestes són alternatives que es podrien fer en ecològic perfectament.
En quins àmbits es concentra, per tant, a dia d'avui la investigació o les investigacions que s'estan fent des de la Fundació?
Nosaltres el que intentem sempre és anar cap al producte de qualitat, que és el que creiem que pot diferenciar l'agricultura d'aquí. És a dir, nosaltres competir per producció és molt difícil. Hi haurà països que produiran més barat i, per tant, diguéssim, a preu no podem anar. El que s'ha d'intentar, creiem, és anar a un producte que precisament la gent d'aquí el valori. És a dir, aquest discurs de que la gent compri d'aquí, anem a facilitar-los la feina, no? Si la gent els diem que comprin d'aquí i a sobre el d'aquí és més bo, doncs serà més fàcil que ho facin. Doncs una mica anem per aquí, és a dir, anar a productes que tinguin un valor afegit, o bé nutricional o bé sensorial, i per tant diguéssim, que la gent tingui més ganes de comprar-los que no pas altres productes que venen de fora. Una altra estratègia és agafar varietats que no hi siguin a fora, no? Tot el tema de les varietats tradicionals, que normalment va lligat precisament també a un tema sensorial i nutricional, no sempre, però en molts casos sí, però llavors tens la doble vessant. És una varietat que no trobaràs enlloc més, és a dir, la col brotonera de Terrassa es fa aquí, al Vallès, o la ceba de Coll de Nargó es fa a Coll de Nargó, no ve ceba Coll de Nargó de Xile, o de Sud-àfrica, o de Marroc. Bueno, doncs això també és una estratègia que facilita que, si tu fidelitzes algú en una varietat, sigui més fàcil que ho compri aquí, perquè només es produeix aquí.
Uh-huh. I quina és la relació de la Fundació Miquel Agustí a dia d'avui amb la ciutat de Sabadell?
Bé, nosaltres tenim una relació, diguéssim, de naixement, és a dir, nosaltres naixem aquí i ens sentim part de la ciutat i Sabadell forma part de la Fundació. L'any passat vam fer un petit projecte amb l'Ajuntament en relació a una varietat de ceba que ja fa anys que estem treballant, que és la ceba de Sabadell, precisament, que cada any n'hi ha més al mercat, per sort, i cada any s'acaba rapidíssimament. I per tant animem els pagesos a que en produeixin i animem a la gent que la compri.
Particularitats té la ceba de Sabadell?
És una ceba extremadament dolça, és una mica picant per menjar-la crua, hi ha gent que li agrada, a mi particularment la trobo, però per cuinar és excel·lent i tots els cuiners que l'han provat estan contentíssims. I després té un altre avantatge claríssim, és que té una llarguíssima vida útil, és a dir, la ceba es cull a juliol, agost, depèn de la zona, i aquesta ceba n'hem tingut pràcticament durant un any en una caixa sense fer-li res. No totes, però sí que hi ha una llarga durabilitat de la ceba. Llavors això facilita molt, per exemple, a l'agricultor que en pugui fer molts quilos i no se li faci malbé el magatzem i pugui anar venent a poc a poc, no? I per tant, insisteixo, tots els productors que l'han provat i tots els cuiners i consumidors que l'han provat han quedat encantats, per tant estem contents i ens agradaria que anés a més, perquè tornem al mateix discurs, si tu tens una ceba i els, diguéssim, habitants de Sabadell o del Vallès, no cal que siguin de Sabadell, se la fan ceba i volen aquesta ceba, doncs tu ja estàs garantint aquesta producció de proximitat, no? És una manera de buscar aquesta relació entre el consumidor i l'agricultor, que jo crec que en molts casos s'ha perdut i que coses d'aquestes ho faciliten, no? I a poc a poc, doncs mira, és la meva ceba, no? Perfecte, doncs la compres i saps que estarà produïda aquí.
El naixement de la Fundació Miquel Agustí anava molt lligat al del Parc Agrari de Sabadell, sí. Un espai que sembla que no acaba de trobar l'encaix. Fa poc sabíem, doncs, que de les llicències que s'havien ofert d'espais de parcel·les, crec que eren només 13 de 40 les que s'havien licitat, per tant, perquè hi havia demanda. Quin ha de ser el futur del Parc Agrari de Sabadell?
Així, simplement, jo et diria que el futur hauria de ser que estigués cultivat. Jo crec que seria ja tot un gran èxit que el poguéssim, que tot estigués cultivat. Nosaltres hem fet diversos projectes i propostes durant molts anys perquè això s'agilitzi. El Parc Agrari, diguéssim, té una peculiaritat, que és que hi ha una part privada i una part pública. La part privada, simplement, el que s'hauria és de facilitar, per exemple, aquest accés, no? Això que des dels contractes o llicències, que sigui el més fàcil possible pels agricultors o la gent que ho vulgui fer, que hi pugui accedir, i això a vegades no s'ha aconseguit perquè la burocràcia ho complica, no? És a dir, no és tan fàcil fer una concessió, bueno, històries que ens han explicat, que la veritat és que desconec els intríngulis. Però després la part pública sí que hem intentat sempre, doncs, que fos una mica un exemple, un motor, perquè precisament les parcel·les del voltant s'ajudessin a que estiguessin plenes. Llavors hem fet diferents...
S'està aconseguint això?
Sé que hi havia un projecte en marxa, que s'han demanat diners europeus, jo no sé ara com està la situació. En principi jo crec que estava concedit o en vies de concessió. Clar, el problema d'aquestes coses és que si tu vols fer alguna cosa, diguéssim, d'aquest tipus, són projectes que necessites diners per poder pagar la gent que ho faci, no? I a vegades costa. En aquest país, històricament, jo crec que tenim un problema, és que sempre trobem diners per a l'infraestructura, és a dir, fem infraestructures collonudes en tots els àmbits, ja no em refereixo a l'agricultura, sinó en general, i després no tenim diners per mantenir-la o per executar-la. I això ha passat amb, no sé, el poble de Montsavis, hi ha un teatre que no sé quants milions d'euros va costar, que des del dia 1 està tancat perquè no han trobat diners per mantenir-lo. Bueno, doncs el Parc Agrari, jo crec que en part ha passat una mica això, no? Es van gastar, o invertir, jo crec que la paraula és invertir perquè crec que estava ben pensat, diners en una infraestructura que jo crec que és molt bona perquè permet, doncs, fer regar i en valles, etc. És a dir, hi ha una bona infraestructura, però després no trobem diners com perquè algú hi treballi o faci projectes interessants per l'agricultura d'aquí. I això, bueno, jo crec que està en vies de solució, veurem ara com avança el tema.
Però és un espai que té futur, que tenint en compte com està el món de l'agricultura ja d'avui és una bona iniciativa?
Jo crec que és un espai que hauria de ser referent, perquè en el seu moment bloquejar un espai tan gran com aquest perquè sigui agrícola em sembla una iniciativa que s'hauria de fer més sovint. És a dir, ens estem menjant en molts casos tota aquesta agricultura de proximitat, està desapareixent. Ara potser no tant, perquè entre la crisi i tal s'ha frenat una mica, però totes les lleres dels rius que eren les zones més productives són polígons, i això ha passat en moltíssimes ciutats. Bueno, aquí en el seu moment es va poder aturar, i jo crec que la base hi és, i a més seria, insisteixo, jo crec que podria ser un bon exemple de com cultivar terres pròximes a una ciutat com Sabadell, o insisteixo, el Vallès, és a dir, no sé quants centenars de milers de persones vivim aquí, per tant, podria ser una agricultura molt de proximitat, molt pensada per aquí, i hauria de ser un exemple perquè agricultors joves, per exemple, que viuen a la ciutat, que a vegades una dificultat de que els agricultors vagin a agricultura és, jo vaig anar al Pallars a cuir de vaques, bueno, en aquest cas podries viure al centre Sabadell i tenir un camp al parc agrari i poder-te dedicar al sector agrari, portant els fills a l'escola, és a dir, que a vegades certes dificultats que té el món de la pagesia aquí no hi serien, i després que tens un públic potencial infinit, no? I per tant, jo crec que és una zona que hauria de ser referent i que hauríem d'aconseguir entre tots poder-ho fer, i que altres ciutats o pobles de Catalunya o d'on sigui ho agafessin l'exemple.
I no ho ha estat perquè les administracions no s'ho han cregut?
A vegades és una mica complicat, eh? Jo sé que l'administració passada hi va voler posar la banya i s'hi ha esforçat, després... Bueno, quan entres, no, em sembla que tot és més jo ja et dic, insisteixo que els intríngulos no els conec, però sé que tot és més complicat. Treure una llicència, hi ha mil papers a fer, treure un contracte, no sé què, hi ha mil papers a fer, i llavors a vegades la voluntat no va lligada amb la possibilitat. Jo crec que poder és voler, per tant s'hauria d'aconseguir entre tots que això s'activi d'alguna manera. Hi ha moltes estratègies, hi ha molts tipus de projectes, hi ha diners europeus, hi ha diners d'aquí, jo crec que sí que es podria. Jo crec que entre tots hauríem de fer un esforç perquè això s'aconseguís, més que res, que és una llàstima. Perquè si estéssim fa 20 anys diria, home, mira, estaria molt bé qui fos, però després de tota la inversió i tot l'interès que hi ha, i sent una base tan bona com la que és una llàstima que no es pugui aprofitar més.
I com a terres, allà s'hi pot fer el que es vulgui? Perquè ara explicàvem, no?, la barema del parc agrari, sí. Aquestes 6.000 quilos de raïm que s'han collit, que permetran fer aquestes 4.000 ampolles del Via Raona, la vinya és una opció, n'hi ha moltes més...
Sí, n'hi ha més. Hi ha el parc agrari, una part molt gran de cultiu extensiu, de secà, que ja s'està fent, i cereals es podrien fer, i després tota la part aquesta més pública de Can Gambús, que són finques amb rec, per tant allà es podria fer horticultura. Nosaltres fa uns anys, durant bastant de temps, anys seguits, vam fer experimentació allà amb temes de mongeta i així. No és un sòl extremadament fèrtil, però això té solució, és a dir, és a base de treballar i a base d'adobar i de treballar la terra, tots els sòls poden acabar sent bons. A mi, insisteixo, jo crec que és un bon lloc per fer agricultura i hauria de ser un referent de comarca o de país.
I com veu la Fundació, que ningú se m'enfadi, l'afició que ha sortit per tenir els horts urbans, per tenir allò, 4 enciams al balcó, 3 tomaqueres, allò per tenir aquella sensació que t'has preparat l'amanida, quilòmetre zero total?
A mi em sembla fantàstic. Jo crec que com més gent entengui lo difícil que és fer un enciam, més gent entendrà la pagesia, com més gent valori un tomàquet fet a casa, és més fàcil que entengui un tomàquet fet al costat de casa. Per tant, jo amb això no... Sí que és veritat que hi ha cert desordre amb temes de regulació i temes de legislació. Quasi totes les ciutats ara tenen horts públics. En principi no són horts professionals, per tant no hi hauria d'haver venda. Bueno, estem en fase de regulació de tot això. El departament comença a posar-s'hi. De fet, més o menys ens ha demanat a l'escola i a l'UPC que els ajudem a regular una mica això. Ja et dic, jo l'iniciativa la trobo fantàstic perquè posar verd a la ciutat em sembla boníssim i fer entendre a la gent lo important que és l'alimentació i tot això a mi em sembla collonut. I a més després nosaltres també ens permet fer projectes divertits, aquests que es diuen de ciència ciutadana o de citizen science, en el qual tu puguis, per exemple, que la ceba de Sabadell, cadascú tingués una ceba de Sabadell a casa i veiéssim com tarda a créixer o com de dolça és, depèn on ho fiquis. És a dir, et permet interactuar amb la ciutadania, insisteixo, un altre cop per fer-la partícip, de l'agricultura, i per tant, al final, la qüestió és crear vincles i que la gent entengui lo important que és que tinguem agricultura i que la tinguem rodejada de nosaltres. Al final, jo crec que tothom valora poder passejar per un camp florit d'ametllers o, és igual, un camp de mongetes, que és molt millor que un herbassar, no? Per gestió i fins i tot estèticament. i per tant mantenir l'agricultura com un sector que per una banda ens cuida el paisatge i per l'altra ens dona de menjar, que és la part més important, crec que és importantíssim. I com abans tots ens hi fiquem, totes les estratègies que acostin lleugerament això em semblen bones estratègies.
Joan Simó, director científic de la Fundació Miquel Agustí, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies per convidar-nos.